Sí, aquí en Villarreal es para mí un partido especial. Estuve en la cantera durante 10 años. Ya te digo, partido especial. Contento por ayudar al equipo con una asistencia. Eric ha entrado con todo. Ojalá hubiera entrado el larguero, pero bueno, ya te digo, lo más importante son los 3 puntos, seguir allá arriba y seguir sumando.
Porque ¿a qué aspira el Girona?
A ver, nosotros no tenemos otro objetivo que es la salvación, pero bueno, la temporada pasada ya estuvimos casi a un paso de entrar en puestos de Europa. Este año hemos arrancado muy bien, sabemos que tenemos plantilla de sobra para pelear por cosas más importantes, pero bueno, vamos a ir partido a partido y disfrutando del camino.
Enhorabuena, disfrutarlo.
Paraules del capità d'Aleix García, partida especial, recordant el seu pas també durant moltes, moltes temporades al futbol base del Villarreal. Brugui, remata-m'ho abans de tancar la transmissió.
Res, que aquí Girona està flotant, que està visquent un somni, un conte de fades del qual no es vol despertar, que està a dalt de tot, que no, més amunt no pot ser-hi, i que, com deia Aleix García, són 19 punts, que ja és més de mitja feina feta cap a aquest objectiu prioritari. I ara que vingui el Madrid.
Ara que vingui el Madrid, ara t'escolto, Brugui, ara que vingui el Madrid, que ve dissabte, quin partides, mare meva. 6:45, aquest Girona-Reial Madrid a Montilivi i a RAC1. Brugui, llegim el diari de Girona, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Agut, et sentim el tu diràs d'aquí una estona. Fins ara.
I potser el nou sé, fins ara.
Fins ara i potser el nou sé, també. Adai, fins dissabte, que vagi molt bé.
Fins dissabte, un plaer, com sempre.
Passa un minut de les 9. Ah, Damià, s'ha acabat el partit del Madrid amb victòria, del Madrid.
Sí. 2-0, els gols d'Abrahim, Joselu, partit còmode, victòria fàcil, el Madrid que ha pogut dosificar després de la derrota, uns dies de marge, de tranquil·litat, i ja amb tota l'artilleria, amb Vinícius titular, Bellingham, que avui no ha jugat. Partidàs dissabte a Montilivi.
Girona primer 19 punts, Madrid segon 18 punts, Barça tercer 17 punts. Ara mateix així està la classificació de primera després de 7 jornades. 4 anuncis i arrenca el 9-100, l'Anna Ballonesta. Els esports tornen a quarts d'11 amb el Tu diràs.
El Girona juga a RAC1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
El Girona Juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen 3 minuts a les 9 de la nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
I comencem, com sentíem ara, amb sorpresa. Primera divisió, el Girona, que és ara mateix líder després de guanyar 1-2 contra el Villarreal. Això malgrat que el Real Madrid també hagi guanyat contra les Palmes 2-0. Ara mateix el Girona té 19 punts, el Madrid 18 i el Barça 17. Estarem evidentment pendents també de la roda de premsa de Mitchell per valorar aquest fet insòlit. Ara de seguida hi connectem. Mentrestant, avui, com era d'esperar, el Congrés ha rebutjat la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Divendres tindrà una altra oportunitat, però tot fa preveure que el resultat serà exactament el mateix. Per tant, la setmana que ve torna a començar el procediment, però aquesta vegada per investir a Pedro Sánchez. De seguida anirem també cap a Madrid per saber quins són els nous terminis i també per repassar el més destacat d'aquest ple amb Arrada inclosa. Això a Madrid, però al Parlament avui també hi ha hagut activitat intensa. Continua el debat de política general amb dos titulars destacats aquesta tarda. D'una banda, que divendres es votaran fins a 4 propostes sobre la llei d'amnistia, són les que presentaran Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. I segon, que l'oposició vol deixar clar que ha perdut la confiança en el govern de Pere Aragonès. En parlarem a la tertúlia, avui en format reduït, que farem amb la periodista i consultora en comunicació Sílvia Cànovas, el sociòleg i exdiputat al Parlament Rafa López i també el redactor en cap del Nació Digital Joan Serra. Amb ells també parlarem de la nova polèmica a Borriana, al País Valencià. Sabeu que fa uns mesos Vox va demanar retirar de la biblioteca municipal algunes publicacions en català, com ara el Cavall Fort. Doncs bé, ara volen que també retirin els llibres de temàtica LGTBI de l'àrea infantil i juvenil. El regidor d'ultradreta diu que ho fa per protegir els menors de continguts pornogràfics. Així, amb aquestes paraules. Trucarem a Dolors Pedrós, que és editora i gerent d'Edicions 96, que són encarregats de la col·lecció Contes Familiars i que serien alguns dels afectats per aquesta mesura. I, com sempre, titular pel temps, més enllà dels núvols prims que han anat arribant i que faran que demà també el cel estigui una mica enterbolit, no s'esperen canvis. Tornarà a ser un dia estable i amb temperatures molt semblants a les d'avui. Tot això i més fins a 2:15 de la nit. Ara són les 9:06. I com dèiem, el Girona és líder en solitari de primera divisió. Fa només uns minuts en directe a RAC1 els gironins que han guanyat el camp del Villarreal 1-2 i es posen líders de la màxima competició. Després de 7 jornades són primers, com ara sentíem, amb 19 punts per davant del Real Madrid i del Barça. Una fita històrica per l'equip de Mitchell des de l'estadi de la Ceràmica. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Anna. Sí, ha començat marcant el Villarreal al minut 3 de la segona part. Parejo de penal, un penal comès per Ibar Mantín sobre Capú, però la reacció del Girona ha estat fulgurant i ha aconseguit dos gols molt pocs minuts després d'haver encaixat el primer. Ha marcat Dovvik a passada de Savinho i també de cap, després d'un corna, ha marcat Eric Garcia a passada d'Aleix Garcia. Ara mateix, doncs, el Girona és líder i té 9 punts de marge sobre el quart, el primer equip que el podria desbancar de la Lliga de Campions. És la segona vegada que el Girona és líder, però és la primera vegada que ho serà de manera permanent. Ho va ser durant unes hores el cap de setmana passat, quan el Barça va guanyar contra el Celta. Ho va deixar de ser després de l'empat del Barça d'ahir i la victòria d'avui aquí al camp del Villarreal. El Girona és líder de primera divisió.
Gràcies, Miquel. Doncs estarem pendents també d'aquesta roda de premsa de Mitchell per valorar, doncs, aquesta posició històrica del Girona. Fins ara, Miquel.
Fins ara.
Les 9 i 7 minuts, més enllà d'això, Alberto Núñez Feijóo, com dèiem, ha fracassat en aquesta primera votació de la investidura. Divendres hi tornarà un altre cop sense opcions, com era d'esperar. Per tant, aquest migdia el Congrés dels Diputats, que ha tombat la seva candidatura, el líder del PP, només ha aconseguit el suport de Vox, de Coalició Canària i de la UPN, Pep Tormos.
Feijóo tindrà una segona oportunitat divendres al migdia. L'escenari serà calcat i, en principi, tampoc obtindrà la majoria necessària. Avui, per tant, s'ha posat en marxa el cronòmetre perquè, si d'aquí a 2 mesos cap candidat aconsegueix ser president, es repeteixin eleccions.
De fet, si com és d'esperar, divendres Feijóo tampoc aconsegueix tirar endavant aquesta investidura, s'obrirà la veda perquè ho intenti Pedro Sánchez. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fonts de Moncloa ja donen per fet que Sánchez serà candidat dimarts vinent, a tot estirar dimecres. Una altra cosa és per quan es fixa la data de la investidura, i aquestes fonts apunten a un mes vista. L'argument seria que han criticat Feijóo per perdre el temps durant aquestes últimes setmanes i ara no es pot fer el mateix. Sí, com sigui, la clau de la investidura la tenen els partits independentistes, també la del calendari, en funció d'això es fixarà data, a priori a finals d'octubre. Pedro Sánchez començarà a fixar estratègia dissabte a Sevilla, probablement serà el primer cop que parli en públic després de la investidura fracassada de Feijóo, i ho farà en un míting terra andalusa.
Com dèiem, Feijóo, que s'ha quedat a només 4 escons d'aconseguir la majoria absoluta al Congrés, li han donat suport 172 diputats i la resta, 178, i han votat en contra. Feijóo, tot i això, no llança la tovallola i s'ofereix també a ser president d'Espanya, però més endavant, també des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, tot i el fracàs de la investidura, el PP dona per bo el resultat. Consideren que han aconseguit retratar Pedro Sánchez i reforçar la imatge de Feijóo. El líder del PP fixa la mirada llarga per arribar a la Moncloa.
Mi propuesta sigue vigente. lo seguirá para que no se consuma lo que es un error tan grave como lo es el daño a nuestra historia democrática. Seguirá vigente para ustedes, però sobretot seguirà a disposició de los españoles.
Feijó a més treupit de la coherència del PP i de passada assenyala als socialistes.
Ninguno de los miembros de este grupo tendrán que votar ni en contra de sus principios ni contra lo que defendimos hace dos meses.
El candidat del PP un cop més lamenta que Sánchez no l'hagi respost al Congrés.
Ha preferido escapar para no decir la verdad. Sobre su posición en la amnistía, quien calla otorga, señor Sánchez.
Feijóo, per tant, blinda de moment la unitat dins del PP i reforça la seva imatge com a cap de l'oposició.
I per cert que en la votació de la investidura al Congrés s'hi ha viscut una de les anècdotes del dia, un diputat del PSOE que ha votat a favor de Feijóo, Arnau.
És un diputat socialista per Terol a qui han dit malament el seu cognom.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino.
Diu que sí.
Sí. No, perdó.
Des de la mesa intenten rectificar-lo.
Perdó.
I la resta de diputats se'n riuen. Ha votat a priori a favor de Feijóo. Ell mateix després ha explicat que volia queixar-se perquè el seu cognom és Sancho.
Soy Sancho. Mi apellido es Sancho.
¿Qué quería decir entonces con ese sí?
Sancho, sí, no.
¿Cómo?
Como que yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho, sí.
Com que ràpidament ha corregit, oficialment se l'ha comptabilitzat el bloc contra Feijóo.
Abans d'aquest error anecdòtic, Feijóo, que ha sentit les negatives també dels partits independentistes i nacionalistes bascos a la seva investidura, el PNB, que ho ha justificat per la impossibilitat, diu, de votar al costat de Vox, i en el cas de Bildu, Feijóo els ha dit que són l'únic partit polític que mereix un cordó sanitari. També des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, ha sigut un debat a vegades dur i amb retrets importants, tant per part del líder popular com per part dels polítics bascos. La portaveu de Bildu, Merche Izpurua, explica el perquè del no a Feijóo.
El Partido Popular sigue siendo el mismo que con el franquista Fraga y con el Fraga reconvertido a demócrata también. El mismo Partido Popular que con Aznar, con Rajoy, con Casado y con usted. El Partido Popular delatado y bien atado.
Y Feijóo respon enfadat.
No se crea usted, señora Izpurua, que me ofende. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez.
Aitor Esteban, del PNB, justifica el no dels diputats nacionalistes a Feijóo per la presència de Vox. Dilema i solució.
Aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía.
Feijóo retreu al PNB que no els voti i acusa Pedro Sánchez d'acceptar els vots de qui mai van condemnar, diu Feijóo, els assassinats de membres del PSOE.
I tot això l'endemà que Òscar Puente es convertís en el gran protagonista del debat d'investidura, l'exalcalde socialista de Valladolid, que va ser l'encarregat de respondre a Feijóo des del faristol de l'hemicicle, amb un discurs molt contundent que va sacsejar el Congrés. Doncs bé, avui Puente ha justificat el to del seu discurs, Jordi.
Si nega que fos especialment dur, només diu que les veritats a vegades ofenen.
Que creo que muchas veces se confunde la dureza con la claridad, ¿no? Yo creo que lo que fui ayer fue claro, que si dije alguna mentira, pues nada, ahí está el discurso para que lo repasen. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues sí, las verdades son ofenden.
Un Óscar Puente que reapareix ara com a diputat emergent al Congrés, però en el seu dia Pedro Sánchez el va apartar com a portaveu de l'executiva del partit, el principal òrgan de direcció pel dia a dia. Ell era la veu en tot l'impàs de les primàries que Sánchez guanya a Susana Díaz.
Doncs bé, el PSOE que repeteix que és inviable pensar en diputats trànsfugues, tot i que en una part de l'entorn socialista, la vella guàrdia, sí que continua fent campanya contra la negociació de Pedro Sánchez amb l'independentisme. Avui ho ha fet l'expresident de la Comunitat de Madrid, Joaquín Leguina, des de Telecinco, ha dit que li fa fàstic el discurs socialista.
Bueno, ya, a mí me gustó bastante lo que propuso el Núñez Feijóo, sinceramente. Es un demócrata y cuando subió este puente a la tribuna y empezó a hablar, lo corté. Este es un... me dio asco. Oye, ¿cómo puede representar este tipo al Partido Socialista en el que yo he vivido durante tantos años?
Recordem que el PSOE va expulsar a Leguina del partit l'any passat. I mentre s'espera què passa amb aquesta investidura de Feijóo i la possible de Sánchez a les properes setmanes, atenció a aquest moviment del govern espanyol que podria ajudar a rebre el sí dels partits independentistes. Ha demanat a l'Europol que desvinculi independentisme de terrorisme.
Això després que el mes de juny l'Agència Policial Europea publiqués el seu informe Situació i tendències del terrorisme a la Unió, que parlava de l'independentisme català i basc com els moviments més actius i violents de l'Estat. La mateixa Europol va confirmar que havia tingut en compte la informació rebuda d'Espanya. Doncs bé, ara el Ministeri de l'Interior ha enviat un aclariment. Deixa clar que les úniques organitzacions declarades terrorisme pels tribunals espanyols són ETA i Resistència Galega. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, creu que era l'únic pas possible perquè era un despropòsit. De fet, diu que el juny ja va demanar al ministre Marlaska una rectificació.
I en paral·lel al Congrés i a les negociacions, el Parlament votarà divendres fins a 4 vegades sobre l'amnistia. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP, que demanen que tiri endavant la llei, però cadascú ho fa amb matisos diferents. Són les propostes de resolució que acaben de presentar els partits després del debat de política general d'avui. Adrià Santasusagna.
Cadascú ha presentat les propostes per la seva banda i demà serà el dia de negociar, a veure si poden fusionar-se algunes d'elles. Junts per Catalunya i Esquerra en presenten de semblants. Consideren l'amnistia com a imprescindible i aposten per un referèndum d'autodeterminació per solucionar el conflicte. La CUP, a més de l'amnistia i el referèndum, hi afegeix anar per la via de la ruptura contra l'estat espanyol. Per altra banda, els comuns també volen l'amnistia i un acord d'estat que acabi a les urnes. El PSC presenta un text més descafeïnat, demanant avançar amb el diàleg dins del marc de la Constitució i en una línia totalment diferent, i a Vox, Ciutadans i PP, que volen que el Parlament rebutgi l'amnistia.
I més enllà de qüestions polítiques, però Amnistia, a banda, l'oposició també ha maquinat per deixar tocat el govern d'Aragonès. Volen que el Parlament visualitzi que no té la confiança de la cambra, Adrià.
Les propostes les han presentat cadascú per la seva banda, Junts per Catalunya, PSC i els Comuns. Això sí, van en la mateixa línia. Constaten la manca de lideratge del govern, que no té la confiança ni un suport parlamentari majoritari i que Pere Aragonès està sol. Les presenten per separat, però són molt semblants. Volen debilitar el govern, cosa que ens pot fer indicar que uns i altres s'acabaran votant les propostes. Sumen majoria i, per tant, tirarien endavant. Un cop per Pere Aragonès, dels que han estat socis de govern i de pressupostos.
A banda d'això, els partits també han presentat un reguitzell d'altres les propostes de resolució, per exemple, per limitar l'accés dels infants a la pornografia o també per demanar el traspàs de Rodalies, Laia Colomer.
Sí, per exemple, és el cas del PSC, que demana mesures urgents perquè les tecnològiques limitin l'accés a continguts sexuals violents a infants i joves, o bé la d'Esquerra, que reclama a l'Estat que limiti l'accés als menors de 16 anys a la pornografia. Els comuns, a més, reclamen també la dimissió del president de la Federació Catalana de Futbol. Per altra banda, Esquerra, Junts i també Comuns volen el traspàs de Rodalies. A més, els de Jessica Albiach també demanen que els descomptes al transport públic s'allarguin tot l'any que ve. I la CUP proposa una jornada laboral de 32 hores setmanals i la creació d'una xarxa de supermercats públics.
Les 9 i 17, canviem de tema. El cas Rubiales, que continua el seu procés avui, però dia important perquè el jutge ha imputat a 3 persones més al marge de l'expresident Luis Rubiales. Roger Saperes, bona nit.
Bona nit.
Qui són aquests nous imputats?
Doncs l'exseleccionador femení Jorge Vilda, el director esportiu Albert Luque i el director de màrqueting Rubén Rivera. Luque i Rivera ja formaven part de la causa com a testimonis. Vilda hi entra directament. Tots tres passen a tenir la condició ara d'investigats per presumpta coacció a Jenny Hermoso, a qui haurien pressionat perquè rebaixés la seva versió sobre el petó no consentit del llavors president Rubiales. El jutge Francisco de Jorge els ha cridat a declarar l'Audiència Nacional el proper dimarts 10 d'octubre. Demà a les 10 del matí serà el torn de la cap de premsa de la selecció femenina, Patricia Pérez, i el director d'Integritat, Miguel Cava, i dilluns el de tres jugadores, dues culers, Alexia Putellas i Irene Paredes, i la madridista Misa Rodríguez. Per cert, que avui s'ha reunit la comissió mixta formada per representants del CSD, Federació Espanyola i jugadores. Segons el president del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, el resultat d'aquesta trobada ha estat molt positiva, ja que s'han desenvolupat i posat per escrit tots els punts acordats amb les internacionals espanyoles en la reunió celebrada la setmana passada a Oliva. Ara les dues parts estudiaran el document per si volen fer-hi alguna aportació. La intenció és signar-lo el 9 o 10 d'octubre i començar ja a executar-lo.
Gràcies, Roger. Després repassem, per cert, la resta dels esports. Sabrem també què ha dit l'entrenador del Girona en aquesta roda de premsa.
Després
fins ara.
La històrica victòria avui del Girona.
Mentrestant, a Godella, al País Valencià, ha aixecat molta polseguera el comentari masclista del vicealcalde del municipi del PP cap a una regidora. Va passar durant una comissió informativa.
La regidora del grup municipal Cuidem Godella, Irene Ferrer, va dir que no estava d'acord amb una activitat per adolescents impulsada per l'Ajuntament. Aleshores, la presidenta de la comissió del Partit Popular li va respondre que hauria de tenir la ment més oberta, i Ferrer la va rebatre assegurant que la tenia més oberta que molts membres de la sala. Va ser llavors quan el vicealcalde, Vicente Estellés, va deixar anar la següent frase: tan oberta que ets, quan vulguis fem un trio. Tota l'oposició en bloc n'ha demanat la dimissió.
Déu-n'hi-do, també, doncs, amb aquesta expressió. I encara, com dèiem, al País Valencià, atenció al que ha passat un altre cop, en aquest cas a Borriana. Vox ha ordenat retirar els llibres de temàtica LGTBI de l'àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Municipal. El regidor de Cultura, que ja va voler censurar les revistes en català, diu que ho fa ara per protegir els menors de continguts pornogràfics.
L'ultradretà Jesús Albiol ja va ordenar mesos enrere retirar les subscripcions de llibres editats en català com cavall fort. Diu que ara enviarà els llibres LGTBI a una àrea especial per adults perquè el seu contingut és escandalós, diu, i ni de bon tros educatiu.
Es nuestro deber proteger a los menores, que son los más vulnerables, y apartarlos de libros con contenidos que no son adecuados para su edad. Los niños son niños y la infancia hay que protegerla.
De fet, segons Vox, el contingut d'aquests llibres es podria catalogar de pornogràfic, per això, diu, no és apte per menors.
Avui en temps de tertúlia parlarem amb la gerent d'Edicions 96, Dolors Pedrós. És l'empresa que edita precisament la col·lecció infantil Contes Familiars que hi ha a la biblioteca de Borriana i que podia ser una de les afectades per aquesta decisió. Serà a partir de les 10 de la nit. I un apunt més al País Valencià que té a veure amb Vox és que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua expressa preocupació per la proposta de l'ultradreta que vol excloure Alacant de l'àrea on es parla valencià.
Demà el ple municipal debatrà si insta les Corts a modificar la llei perquè Alacant es passi a considerar com a ciutat de predomini lingüístic castellà. Si tira endavant, el valencià es deixarà d'ensenyar a les escoles de la ciutat. L'Acadèmia Valenciana assegura que això suposaria privar els alacantins dels seus drets lingüístics i de la seva identitat històrica.
Les 9 i 20, acord històric a Hollywood. Després de 5 mesos de vaga, el sindicat de guionistes ha arribat a un principi d'acord amb els estudis i, per tant, tornen a la feina. Entre els punts del pacte hi ha el de controlar l'ús de la intel·ligència artificial, millorar els salaris i també tenir incentius en funció del nombre de visionats de les produccions a les plataformes. Ara bé, això és només un primer pas i ara caldrà que els guionistes sindicats aprovin el text per votació. Mentre s'aixeca, però, aquesta vaga que ha tingut la indústria paralitzada durant 5 mesos, n'hi ha una altra que encara continua, que és la dels actors. Les posicions continuen ben enrocades i el sindicat lamenta que els estudis no volen seure a negociar. Ho denunciava avui una de les veus més crítiques de Hollywood, l'actriu Jessica Chastain.
Per mi tot apunta a la bona direcció. El que trobo més interessant és que els CEOs dels estudis s'han presentat a les taules de negociació i han treballat per arribar a un acord. El sindicat d'actors està en vaga des del 12 de juliol i ens agradaria trobar-nos amb ells, però encara no s'han presentat a cap conversa amb el sindicat d'actors.
I've never shown up for these conversations with SAG.
Chastain ho ha explicat en una conversa amb RAC1 durant el seu pas pel Festival de Sant Sebastià, on aquests dies presenta la pel·lícula Memory. Hi ha pogut parlar l'enviada especial de RAC1 a Sant Sebastià, Maria Cusó.
Malgrat ser una de les principals estrelles de Hollywood del moment, Jessica Chastain es mostra molt crítica amb la indústria. La protagonista d'Interestel·lar o Secrets d'un matrimoni explicava en una conversa amb RAC1 que sovint l'han titllada de veu incòmoda i que li han recomanat no expressar en públic les seves opinions. És per això que, diu, es troba més a gust fent cinema independent.
I prefer independent cinema.
Prefereixo el cinema independent. El trobo més interessant per explicar històries de dones. Els Estats Units poden ser molt sexistes, especialment al cinema. Estem intentant canviar, però no és tan interessant per mi, així que busco històries a fora.
So I think I seek stories elsewhere.
Memory, que ja es va estrenar al Festival de Venècia, està dirigida per el mexicà Michel Franco i explica la història d'una dona a qui li pesa el passat, que comença a tenir cura d'un home amb demència. Un viatge pels records i les ferides que demostra la bona sintonia entre l'actriu i el director, que tot just acaben de finalitzar la seva segona pel·lícula junts.
I mentrestant a casa nostra hi ha polèmica per l'Estera i Arronsa entre Àngel Llàcer i els crítics de teatre. El director no els ha convidat al seu espectacle de Producers, que s'estrena demà a la nit al Teatre Tívoli de Barcelona. Barcelona, la seva productora, però es defensa i diu que no els ha impedit l'accés.
En un comunicat aquesta tarda, Nostromo Live apunten a una alternativa. Diuen que es poden demanar entrades amb descompte o invitacions, però que s'han d'adreçar directament al teatre Tívoli o a Balanyà en viu, i no pas a la productora. El cert és que el mateix Balanyà no estava al cas en un principi de la instrucció de no convidar els crítics. El col·lectiu ha enviat una carta a la productora del musical, que han signat més de 40 crítics, cronistes i periodistes culturals. Tot plegat arriba després que Llàcer rebutgés la tasca dels crítics ara fa uns dies en una entrevista a Ràdio 4.
Quan s'inclouen aquesta cosa teatral i venen aquests crítics i diuen i opinen i no sé què, no sé quantes, a mi sempre em sap greu, perquè dius, no ho entès res, no és perquè ningú vingui a opinar, això és per... El que nosaltres fem és perquè vingueu a sentir.
El col·lectiu avisa que amb aquesta acció de Producers queda al fora dels premis de la crítica perquè els professionals no podran valorar el musical, i recorden que en ocasions anteriors han nominat els espectacles de la productora i fins i tot els han guardonat.
6 minuts i arribarem a 2:15. UNICEF alerta que la pobresa infantil s'està cronificant a Catalunya. L'entitat demana que es prioritzin les polítiques destinades a millorar la qualitat de vida dels infants en risc.
A Catalunya hi ha 378.000 infants que estan en risc de pobresa, segons l'IDESCAT. Els responsables d'UNICEF això no vol dir necessàriament que passin gana, però sí que poden estar malnodrits. També poden tenir dificultats per pagar les despeses que comporta estar escolaritzat o viure en una casa sense les condicions adequades. Tot plegat els pot afectar la salut física i mental. Ho denuncia avui l'entitat, que recorda que això impedeix que l'entitat assoleixi els objectius que s'ha marcat de cara al 2030.
I en aquest context, el sector educatiu no veu amb bons ulls la decisió del govern d'estendre el xec escolar també a la secundària. És un dels grans anuncis que Pere Aragonès ha fet al debat de política general. Sindicats i famílies, però, consideren que la mesura no ajuda realment els alumnes que més ho necessiten. Eudald Martínez.
Sindicats i famílies lamenten que aquest curs al Val no ha servit per cobrir les necessitats bàsiques. El motiu és que moltes escoles el material escolar es paga mitjançant una quota a l'escola i això no es pot cobrir amb el xec. És per això que no entenen que el govern insisteixi en la mesura. N'han parlat a RAC1 la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes, Belén Tascón, i la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
Que això ho rebin directament els centres educatius i així els centres educatius no hagin de cobrar aquestes quotes de material escolar a les famílies. Dona a qui més té més diners i a qui no en té, doncs això no és suficient. I per altra banda, ens estan retallant recursos d'atenció a l'alumne perquè diuen que ja s'ha empatat el pressupost. O sigui, no té cap mena de sentit.
Aquest curs, prop del 76% de les famílies ja han fet servir el VAL.
Encara en l'àmbit educatiu, Competència ha multat amb 75.000 euros una associació d'escoles privades que tenia un pacte per no contractar professors entre elles. L'organisme públic considera que l'acord vulnera la competència i perjudica les perspectives laborals dels docents.
Diu que els professors veuen reduït el seu poder de negociació, les opcions de canviar de feina i tenir sous millors. L'associació sancionada és Escoles Privades Independents de Catalunya, que agrupa una cinquantena de centres d'arreu del país. Es tracta, sobretot, d'escoles i instituts internacionals i d'elit, com ara l'Escola de Barcelona, el Liceu Francesc de Gavà o l'Escola Montessori Palau de Girona. L'acord que tenien consistia a no fer cap intent de contractació de docents que treballessin en un altre centre de l'associació i també es comprometien a avisar-se mútuament si era el professor qui s'interessava per canviar d'escola.
I França anuncia un pla de xoc contra l'assetjament escolar amb mesures contundents. Prohibirà als alumnes assetjadors accedir a les xarxes socials i es posaran també en marxa classes d'empatia a les escoles. Segons el govern francès, aquest mes de setembre s'han triplicat les denúncies per assetjament a escoles i instituts del país. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
El ministre d'Educació ha dit que en els últims dies hi ha hagut un tsunami de testimonis d'alumnes que han denunciat actes d'assetjament, tot plegat després de dos casos recents molt mediàtics de suïcidi d'adolescents que han patit assetjament a l'institut. En els últims anys, 1 milió d'alumnes han estat víctimes de bullying a instituts i escoles a França. El pla del govern posa l'accent en mesures contra l'assetjament a través de les xarxes socials perquè es considera que juguen un paper clau en aquest fenomen. Ho explicava aquesta tarda la primera ministra, Elisabeth Borne.
Depuis cette rentrée, c'est...
Des d'aquest curs és l'alumne assetjador qui ha de canviar de centre en cas d'assetjament i anuncio que estem reforçant considerablement el nostre ventall de sancions contra el ciberassetjament. Tirarem endavant la confiscació dels telèfons dels estudiants assetjadors i els exclourem de les xarxes socials.
Entre les propostes del govern hi ha la de prohibir l'accés a les xarxes socials a l'assetjador i requisar-li durant uns mesos el mòbil.
Dos minuts i arribarem a 2:15. Atenció a aquesta decisió del Suprem. El Tribunal confirma que anar al lavabo quan es treballa no compta com a temps de descans. Els magistrats han avalat una sentència de l'Audiència Nacional que renyava una empresa de call center per obligar els treballadors a marcar les visites al bany. En canvi, el Tribunal sí que està d'acord amb el fet que quedi registrat el moment de sortir a fumar o d'anar a fer el cafè.
Els magistrats donen la raó a Comissions Obreres que van denunciar l'empresa Extel Contact Center, antiga filial de telemàrqueting d'Adeco, per obligar els treballadors a fitxar de manera específica perquè quedés constància del temps que passaven al lavabo i restessin els minuts de l'estona permesa per dinar. Concretament, va passar al centre de Màlaga. El Suprem també diu que en el cas de teletreballar no es pot descomptar de la jornada laboral el temps que no es pugui estar operatiu per un tall al subministrament elèctric o de la xarxa.
I d'altra banda, les famílies comencen a canviar la manera de comprar al supermercat amb la inflació disparada des de fa més d'un any. Cada cop agafen menys productes. Ho confirma l'últim informe de l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdors, Montse Martí.
L'associació ha analitzat gairebé 1 milió de tiquets al conjunt de l'Estat i han detectat que de mitjana les famílies cada vegada que van al supermercat compren 18 articles. I fa un any a la cistella de la compra n'hi havia 21, 3 menys per tant. I no només compren menys, sinó que la tendència és anar cada cop menys al supermercat. La mitjana surt a 3,17 vegades al mes i fa un any era 3,87. La gerent comercial d'Ecoc veu darrere aquestes xifres una tendència clara del consumidor de mirar de controlar la seva despesa.
I precisament les llars catalanes van pagar l'any passat 260 euros més d'IVA per l'impacte de la inflació, ho diu l'últim informe de Funcas.
És el que calcula que estan pagant de més les famílies per IVA arran de la pujada de preus. D'altra banda, Facu ha actualitzat el seu estudi sobre els productes amb IVA rebaixat. L'Organització de Consumidors assegura que gairebé la meitat dels aliments que no podien pujar de preu perquè tenen un IVA rebaixat són ara més cars que a principis d'any.
I en aquest escenari, la signatura d'hipoteques baixa per segon mes consecutiu.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Concretament, respecte a l'any passat, al juliol, se'n van signar un 26% menys.
Segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, es van signar a Catalunya menys de 5.300 hipoteques, un 1% menys que el juny. L'import mitjà dels préstecs també baixa, se situa a tot l'Estat als 143.000 euros. Només a Cantàbria i Galícia, el descens en la signatura d'hipoteques és més pronunciat que a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la baixada ronda el 19%.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Passa gairebé un minut de 2:15. La justícia europea avala les ajudes fiscals a multinacionals per la compra d'empreses estrangeres, un règim fiscal que va aprovar el ministre Cristóbal Montoro el 2012 i en contra del qual ja s'havia pronunciat Brussel·les.
La sentència d'avui anul·la la decisió de la Comissió Europea que va declarar aquest règim il·legal i dona la raó a l'Estat i a diverses empreses que es van beneficiar d'aquestes ajudes fiscals, entre d'altres Iberdrola, Aigües de Barcelona, Telefònica, Ferrovial, Santander i AXA.
En successos, els Mossos han descobert que a diverses botigues del Maresme es venia, atenció, droga a través de màquines expenedores. En una quinzena d'establiments era tan fàcil com posar una moneda en una màquina de tabac per comprar marihuana i haixix.
La policia ha detingut els tres gestors de l'empresa que subministrava aquestes màquines, feien passar la droga per capses de tabac i altres productes legals. També han detingut 14 persones més, els responsables dels locals on es venien aquests productes. Han intervingut un miler de capses i 7.000 euros en metàl·lic i han precintat tres màquines expenedores. La investigació va arrencar ara fa mesos quan els agents van detectar un enviament de cabdells de marihuana dirigit a aquesta empresa investigada.
I més enllà d'aquest dispositiu, la Guàrdia Civil també ha detingut una vintena de persones per cultivar i traficar marihuana a Barcelona i Tarragona. Es tracta d'un grup organitzat que es dedicava al tràfic internacional. Els Mossos han desmantellat 8 plantacions interiors i han fet 16 escorcolls. D'altra banda, la policia també busca l'autor d'un apunyalament a Barcelona que ha deixat una dona en estat crític.
Ha passat a la plaça Virrei Amat. Fons dels Mossos de Esquadra han explicat que ha passat cap a les 2:00 PM per causes que encara no se saben. BTV apunta que, segons alguns testimonis, la dona ferida i l'agressor es coneixien. El Servei d'Emergències Mèdiques ha portat la víctima en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
També nou cop dels Mossos contra els Baixos Nois, la policia catalana que ha detingut 4 persones per un assassinat, ara fa mig any, a la zona franca de Barcelona.
Segons ha avançat la Vanguardia, són 4 membres d'una de les faccions dels Boixos anomenada Los Cachorros. Els detinguts tenen entre 25 i 28 anys i formarien part de la branca més jove del grup. Els han identificat com els autors de 2 apunyalaments al mes d'abril. Les víctimes, una de les quals va morir, serien membres d'un grup rival de narcotraficants.
Els Mossos també busquen un atracador que ha assaltat una sucursal bancària a Blanes, a la Selva. El lladre s'ha endut un botí de 18.000 euros i ha deixat tancats, volíem dir, en una habitació tant els clients com els treballadors i després ha fugit a peu.
Ha passat aquest matí, el lladre ha entrat a l'oficina bancària amb la cara tapada amb una mascareta i una gorra, li ha ensenyat una motxilla al responsable, alertant-lo que duia una arma i una granada i l'ha obligat a entregar-li tots els diners. L'home ha hagut d'esperar que s'obrissin les caixes fortes, que són d'obertura retardada, i mentrestant ha tancat amb clau els treballadors i 3 clients. Després ha fugit a peu amb el botí.
I també a la Selva, però a Massanet, la policia ha detingut un home per robar més de 200 caixes de perfums d'un camió que estava aparcat en una àrea de servei.
El lladre va fugir amb una furgoneta robada, conduint de forma temerària per esquivar el control policial, i un segon cotxe, còmplice del robatori, va passar al costat de la patrulla i va buidar un extintor perquè els agents no hi poguessin veure. L'home va aconseguir escapolir-se cap al bosc i es va amagar, però els Mossos li van seguir les petjades i el van poder detenir. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
9 i 34, ho hem sabut aquesta tarda. Una dona de 76 anys està hospitalitzada a Barcelona per una possible infecció de febre del Nil.
L'estat de salut de la pacient és delicat. Encara no s'han pogut fer un diagnòstic definitiu, segons fonts del Departament de Salut. La dona va ingressar ara fa unes setmanes a l'Hospital de Bellvitge. Va estar un temps a l'UCI i actualment està en un centre sociosanitari en procés de recuperació. L'any passat hi va haver 2 casos de febre del Nil a Catalunya i aquest és el primer que s'hauria detectat aquest any. Recordem que la febre del Nil està provocada per un virus que es transmet a les persones a través de la picada de mosquits.
I atenció a això, la Neto, el cim més alt dels Pirineus, s'ha quedat sense la seva famosa creu. La Guàrdia Civil ha desmuntat la gran creu metàl·lica que ha presidit la muntanya durant dècades, però per reparar-la.
Es tracta d'una estructura d'alumini de més de 2 metres que va col·locar el Centre Excursionista de Catalunya ara fa 72 anys. Tant temps després, la creu s'havia torçat i deteriorat per les inclemències del temps i l'Ajuntament de Benasc havia demanat arreglar-la. Per això, avui, la Guàrdia Civil hi ha anat amb un helicòpter, l'ha desmuntat en 4 parts i se l'ha endut. La previsió és tornar-la a col·locar dalt de tot de la Neto a la primavera.
I precisament la Sagrada Família ja ha coronat, en aquest cas, la Torre de Mateu amb una figura humana. Demà començarà a col·locar l'àguila a la Torre de Joan del Temple. Amb aquesta operació, les 4 torres dels evangelistes es donaran ja per acabades.
L'any passat ja es van culminar les torres de Marc i Lluc amb un lleó i un bou. El 12 de novembre es farà una missa de benedicció en què s'il·luminaran les 4 torres que estaran enceses fins al Nadal.
Les 9:35, a aquesta hora s'inaugura la nova temporada del Liceu. I ho fa amb aquesta òpera romàntica russa, Eugene Onegin, de Tchaikovsky. Josep Pons dirigeix l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Anem cap allà, Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit, el Liceu ha obert la temporada amb Tatiana i Eugène, els protagonistes d'aquesta història. Una dona que ha après a estar sola, però que no abandona la idea de l'amor, i un home que perd l'oportunitat d'estar amb la Tatiana i això el condemna a viure en una soledat permanent. L'obra és una reflexió del pas del temps i de com un home que ho va poder tenir tot acaba sense res. Els personatges es passegen per un escenari minimalista per explicar la seva no història d'amor. L'obra, que es podrà veure fins al 8 d'octubre, es va representar per primera vegada a Oslo ara fa 3 anys.
I mentrestant el Teatre Lliure estrena dimecres que ve l'última Fucking Nit, o la Festa de Zeus i Hera. És una obra dirigida per Marc Artigau, que és un homenatge a la mitologia grega que s'adreça al públic adolescent.
Artigau ho vol apropar als més joves i per això fa servir un llenguatge que els és més familiar. Per exemple, el primer que es diu a l'espectacle és que tothom qui vulgui pot gravar l'obra. L'escenari és una festa on sona música moderna, com Rosalía o Bad Bunny, mentre 6 personatges que són déus i ballen, ho explica el mateix director.
Són déus que peuen, són gelosos, menteixen, desitgen molt, són violents. Crèiem que tot això, baixar-ho a una festa, no?, a partir de la premissa de les noces de 300 anys entre Zeus i Hera, convidant els mites que ens interessaven, com són doncs, Afrodita, Dionís, Ares, déu de la guerra, ens servia per explicar moltes coses.
L'obra es podrà veure a l'Espai Lliure des de dimecres que ve fins al 29 d'octubre.
I per cert que la Fira Mediterrània de Manresa, que es farà la setmana que ve, del 5 al 8 d'octubre, estarà marcada aquest any per la intel·ligència artificial. El certamen tindrà 3 residències artístiques de Fabra i Coig, Alegria d'aquesta nit, de Guillem Sánchez García, Folkes Queer, de Pere Seda o L'Ossacà, de Joana d'Arc. I des d'avui ja es poden també comprar les entrades per la Festa del Cinema, que es farà a principis de la setmana que ve. Aquest any, per primer cop, però no cal acreditar-se.
Les entrades es poden comprar al web dels més de 300 cinemes de tot l'estat que hi col·laboren, també les taquilles. Durant 4 dies, de dilluns a dijous, totes les pel·lícules valdran 3,50 €. Algunes de les produccions que es podran veure són The Creator o Los Mercenarios 4, que s'estrenen divendres, i d'altres que ja són a la cartellera, com Misterio en Venecia.
I en música, Joaquín Sabina actua a aquesta hora al Palau Sant Jordi.
Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks.
El concert del músic andalús s'emmarca dins la gira Contra todo pronóstico, que fa els 74 anys. Sabina també hi actuarà divendres i en aquest cas l'actuació coincidirà amb el partit del Barça a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui l'Ajuntament ha recomanat desplaçar-se a Montjuïc a peu o en transport públic, tenint en compte la gran afluència de públic que preveu que hi vagi.
Es podran agafar busos llançadora gratuïts des de l'Avinguda Maria Cristina i des de l'aparcament de Fira 2. Accedir a l'estadi en cotxe quedarà prohibit a partir de les 4 de la tarda. A partir d'aleshores només podran entrar-hi un màxim màxim de 3.500 motos. Per altra banda, els que vagin al concert del Palau Sant Jordi podran aparcar en zones especialment habilitades sempre que ho hagin sol·licitat prèviament, i també podran fer servir l'aparcament de Firadors.
I ho hem sabut aquest vespre, Bruce Springsteen ajorna la gira per problemes de salut. Comunicat, Springsteen i la E Street Band expliquen que el cantant, de 74 anys, s'està recuperant d'una úlcera pèptica i que ajornen fins l'any que ve tots els concerts que tenien programats fins a finals del 23. Després de fer gira per Europa, ara tenien també previstos concerts al Canadà i als Estats Units. A les 9:39, de nou en esports, Roger Saperes, bona nit de nou.
Bona nit.
El Girona, que fa històric, ja és líder en solitari de primera divisió després de guanyar, com hem explicat abans, a la Ceràmica contra el Villarreal per 1-2.
Els de Mitchell han aconseguit la victòria després de remuntar un gol inicial de Parejo de penal al minut 49. A partir d'aquí el Girona ha crescut, ha estat molt superior i en 5 minuts ha capgirat el marcador. Dovbik al 56 i Eric García al 61 han estat els golejadors d'un Girona que encara ha gaudit de més ocasions, en especial dues d'Estuani. I els de Mitchell han acabat el partit amb 16 ajuts, 5 entre els 3 pals.
Fa poca estona que ha parlat també el tècnic gironí, una roda de premsa que ha estat seguint el Miquel Agut. Miquel, bona nit de nou.
Bona nit, Anna.
Què ha dit Mitchell?
Doncs mira, que això que el Girona sigui líder no deixa de ser una anècdota, que perquè es mantingui cal continuar treballant en la mateixa línia, i si alguna cosa li sap greu és que el Girona sigui líder només durant un parell de dies, perquè aquesta jornada és intersetmanal i el cap de setmana que ve hi torna a haver futbol. En tot cas, carpe diem, segons el tècnic gironí.
Evidentemente el sábado yo creo que hay que disfrutar primero de este momento y ya pensaremos en el sábado. Es una pena que solo lo podamos saborear esta noche, porque a partir de mañana hay que pensar en el Real Madrid, pero bueno, va a ser un partido precioso contra uno de los mejores equipos del mundo y nosotros como líderes, así que feliz de que la afición pueda disfrutar de un partido así.
Ja ho diu Mitchell, el partit contra el Madrid, el Girona l'encararà amb 19 punts, un més que el Madrid. Divendres el Barça rebrà el Sevilla. Si l'equip blaugrana aconseguís la victòria, es col·locaria provisionalment com a nou líder de la primera divisió.
Gràcies, Miquel, bona nit.
Bona nit.
I el Madrid, d'altra banda, que també jugava a les 7 contra les Palmes.
Sí, ha guanyat 2-0 amb gols d'Abrahim i Joselu. Amb aquests marcadors i l'empat del Barça, rodea el Miquel Agut la classificació de primera, queda així. Lidera el Girona, primer amb 19 punts, segon el Madrid en té 18, tercer el Barça amb 17, quart l'Atlètic de Bilbao amb 16, cinquè i sisè el València amb 10 punts. Dissabte, aquest partit que comentava Mitchell, aquest Girona-Reial Madrid a partir de 6:45 de la tarda.
Gràcies, Roger, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I acabem, com sempre, amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
No hi ha massa novetats importants,
no,
oi?
No, mira, han arribat núvols prims.
Estan avorrits aquesta setmana.
Estan avorridets, tan avorrits que diem, oh, mira, m'arriben núvols prims, que hi és alguna cosa, no? Que el cel almenys ha quedat una mica entrenyinat al llarg de la tarda, una mica enterbolit, una situació que es manté de cara a demà, un dia tranquil, però amb aquests núvols alts que estones faran que això, el cel estigui una mica emblanquinat, fins i tot que estones el sol pugui estar una mica esmorteït, ser una mica més ressol, més que un sol efectiu, però bé, serà un dia assolellat i amb temperatures molt semblants a les d'avui. Podríem dir, per resumir-ho, ambient de tardor de bon matí i ambient de finals d'estiu al migdia. Avui hem arribat a 31, 32 graus en alguns sectors de les comarques de Ponent, tot i que en conjunt no hem arribat als 30, però bé, de 26 a 28, 29 graus a l'interior de Catalunya, doncs han sovintejat les temperatures màximes. Demà també, i de nou cap a Ponent, podrem passar als 30 i arribar als 31, 32. A la costa, en la majoria dels casos, més aviat entorn dels 35, i res, i de moment doncs, que no es veuen canvis tampoc en dies posteriors, ja mirant cap a divendres i al cap de setmana.
Com que esteu tranquils amb la previsió meteorològica, avui també ens volies parlar de la durada del dia i de la nit, no?
Sí, perquè mira, ho dèiem fa uns dies, comentàvem que des del solstici d'estiu, des del 22 de juny, que els dies es van escurçant. Però sí, és ja ara, cada finals d'estiu i principis de tardor, que veiem que realment que es comença a fer de nit ja una mica d'hora. Però fins abans d'ahir, encara el dia durava més que la nit. Ahir vam tenir el que es coneix com l'equilux, és a dir, divendres passat...
L'equilux.
Eh?
Abans, quan m'has dit, havia entès una altra cosa, sincerament.
Havies entès.
Ja t'ho pots imaginar.
Havies entès l'equilux, no?
Sí.
No, l'equilux. Divendres passat vam tenir, comentàvem a la reacció, i han dit l'equilux, dic no, equilux.
Val, doncs jo no ho he acabat d'entendre.
Divendres passat vam tenir l'equinoxi, eh? Però va ser ahir quan vam tenir el dia en què el sol, la durada d'hores de sol i de sol del sol ja post durava el mateix. Un exemple, ahir a Santa Coloma de Queralt, a la Conca Barberà, el sol va sortir a les 7:42 minuts del matí, sí, i es va pondre a les 7:42 minuts de la tarda. Des d'avui ja la durada de la nit és més llarga que la durada del dia, per tant, ja podríem dir que... com podríem dir això? Doncs que la...
Que la cosa va de baixada.
Que la foscor comença a guanyar la llum. Però bé...
Ha quedat molt...
Això canviarà de cara a l'equilux que tinguem a la primavera, després de l'equinoxi a primavera, al mes de març.
Gràcies, Abel. Que vagi bé. Fins demà. Mig minut i arribarem a 3:15 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem avui una mica més tard del que és habitual, la tertúlia del No ho sé, d'aquest dimecres 27 de setembre, avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Què tal, Sílvia? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
El Rafa López, sociòleg i exdiputat al Parlament. Com estàs, Rafa?
Què tal? Bona nit, fantàsticament bé.
I també el Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Què tal, Joan?
Bona nit.
Com estàs? No sé si vosaltres teniu constància d'això de l'Equilux.
No.
Val, no sóc l'única, no?
Ignorància màxima en el tema meteorològic.
Després ho buscarà a Google, que és...
Sí, bueno, la qüestió és que a partir d'avui la nit ja és més llarga que el dia, que és una sensació que a mi, quan abans m'ho ha dit l'Abel, he pensat, això ja... Tindrem aquestes tres setmanetes i després ja a sobre canviarem l'hora i llavors ja sí que la foscor, com deia ara l'Abel, haurà guanyat del tot.
Es nota molt, aquestes hores abans. Bueno, fins fa dues setmanes era de dia.
Va, i tant.
I ara és fosc.
Us fa una mica aquesta sensació ja com de...
No, de fred no, fa molta calor.
No, de fred, una mica
de nostàlgia.
Més de sensacions, no? De quedar-te més a casa, de ja pensar en el Nadal, no? Sí, l'objectiu aquest del fred.
Sí, sí que és veritat. Sí.
Quan el dia es fa més llarg, sempre és més divertit.
A més, això que passa, que últimament, jo crec que és un tema ja de l'edat, Últimament ja acabes l'agost, ve setembre, i ja és com una bola de neu que va caient cap al desembre, que ja ve Nadal.
Tot seguit,
Ja estem pensant en Nadal, ja estan posant...
Tres mesos menys dos dies i Nadal.
Al centre de Barcelona estan posant ja els fils aquests per posar les llums de Nadal, i dius... Aturem-ho aquí,
perquè si no, això ja...
Una pressió.
A banda d'això, però avui sí que hi ha hagut activitat i molta política aquests últims dies. Tenim a Madrid el Congrés, aquest debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que de moment aquesta primera part ha acabat més o menys com s'esperava, i aquí a Catalunya tenim debat de política general que s'allargarà fins divendres. Ara de seguida anirem cap a Madrid també amb els corresponsals de RAC1 per veure com ha anat tota aquesta jornada amb aquesta errada inclosa que sentíem abans. Si us sembla, fem una pausa i en parlem ara de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida una operadora? Segur que si truco em deixeu parlant amb robots.
A Som Connexió, només parlaràs amb persones. Truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Apropa't a la música simfònica amb el tast d'orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros, una obra mestra interpretada per l'ABC, com el Bolero de Ravel o la Patètica de Tchaikovsky, amb una presentació que no et deixarà indiferent.
Informació i entrades a auditori.cat.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Necessitem un espai per poder respirar.
on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
RAC 1.
Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que a Bitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és a Bitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Bitissimo.es.
Aquest any 100! El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
10 minuts per arribar a les 10 de la nit. De seguida anem cap a Madrid, però és que ara a la pausa, evidentment, us estava preguntant si havíeu estat seguint aquest partit del Girona contra el Villarreal, i la Sílvia deia, sí, jo estava...
Jo soc superfan del Girona, és a dir, és el meu equip preferit entre el Barça i Girona, i no et sabria triar. Bueno, una mica més Barça, però soc Girona.
No. Però des de sempre, no? Des
tota la vida.
Sí?
No, sí, perquè jo tinc moltes amistats, barra quasi familiars a Girona, i jo em sento molt... És que em sento giro. Bueno, és que si mai em perdo...
I què, doncs, allà. Avui?
Oh, estupendo! Líders, encara no sé fins quan, però líders.
Bueno, de momento.
L'heu seguit,
la gent del Barça, sí. Diu, home, i el Barça, bueno, home, era Barça, i era Girona-Madrid, no? Doncs ala.
Jo me'n recordo del Girona jugant a segona divisió B. En categories molt baixes, i clar, tot això, el que passa que ja estem parlant d'un treball que ve de molt lluny, ja fa moltes temporades que són, sí, regulars, que tenen un projecte molt seriós, que van triar un bon entrenador, que tenen un bon equip. Jo me n'alegro molt pel gol de l'Eric García, em sembla un molt bon jugador, molt bon central, i està bé que se li reconeguin, que li vagi bé en aquesta etapa a Girona.
No l'ha seguit,
No, però tot i així, el que comentes, que ha fet un treball molt regular, etc. Sí. Amb els pressupostos que poden tenir el Girona, anar primers a una lliga on hi ha clubs que tenen moltíssim més, és un mèrit, encara que sigui a aquestes alçades de la lliga, és un mèrit molt complicat, i tant de bo, doncs, continuïn.
I dissabte, Girona, Real Madrid, a 6:45 de la tarda. L'aniràs a veure, Sílvia, o què?
És que ara ho estava dient, però estan totes les entrades venudes, diria.
Sí.
Bueno, ho intentarem, eh? No et descarto.
9:50...
Com Feijó, ho intentarem. Què?
Ho intentarem.
Tinc doncs aleshores, si ha de ser com Feijó, em sembla que no.
Tinc més possibilitats de no fracassar jo.
Ah, és veritat, sí, la veritat.
Bueno, tot ha sortit com estava més o menys previst, amb aquesta candidatura, amb aquesta investidura fracassada d'Alberto Núñez Feijó, aquesta primera votació. Divendres hi tornarà una altra vegada, però vaja, pràcticament sense opcions, a no ser que algú, com ha passat avui, s'equivoqui. No només hauria de passar amb una persona, sinó amb quatre. Deixeu-me també que afegeixi la conversa als corresponsals de RAC1 a Madrid, al Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé. Jordi, Arnau, bona nit a tots dos.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Anava a dir com esteu, però m'imagino que cansats, no?, una mica.
Cansats.
Cap novetat, però no? Tot ha sortit com, més o menys, com es preveia, Jordi.
A veure, sí, tot i les crides al transfuguisme que s'han generalitzat al si del Partit Popular, sobretot aquests últims 10 dies, no?, inclosa també la concentració de diumenge massiva a Madrid, i aquestes apel·lacions socialistes, diguem-ho, que no són de la corda de Pedro Sánchez. El resultat era l'esperat, 172 vots a favor de la investidura de Feijóo, 178 en contra, i a priori podem dir també que és el resultat que es repetirà divendres a la repetició de la votació. En Feijóo ho tindria més fàcil, suposadament, perquè només necessitaria majoria simple. Mm-hmm. Per tant, només amb el fet que alguns nos d'avui quedessin convertits en investidures, seria investit, fossin convertits, perdó, en abstencions, seria investit ara sí president del govern espanyol, però sembla que la feina és impossible ara mateix.
Ho veieu, hi ha alguna possibilitat, creieu, que passi això? Joan, fas que no me'l cabe.
No, a veure, en els últims mesos hem vist de tot, no? Jo recordo, per exemple, el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona,
sí,
que ningú va pensar en les hores prèvies. Però escolta'm, això a mi em sembla que seria, ara mateix és inversemblant, ningú hi compta que passi.
Rafa?
No, absolutament no. Primer per una senzilla raó, i és que el grup parlamentari, hem de conèixer molt bé, perquè a vegades sí que és cert que aquestes apel·lacions de transfugisme, que em sembla impresentable, que es facin apel·lacions de transfugisme el dia després d'oferir pactes d'estat. Sí, el que hem vist aquest mes d'agost, aquest mes de setembre, són que jo he vist coses que no s'imaginaria, no? Sí, hem vist un partit que ha ofert pactes d'estat i el dia següent ha apel·lat als crítics d'aquell que li ha ofert dels pactes d'estat perquè facin transfugisme. És a dir, evidentment és una jugada mestra, com diria aquella persona.
Però això, Rafa,
i previ al pacte d'estat s'ha volgut entendre amb el Fugao.
Què deies, Arnau? Què deies?
Dic que això, Rafa, demostra que aquesta estratègia dels pactes d'estat, dels sis pactes d'estat que proposa o ha proposat aquests mesos Alberto Núñez Feijóo, no se la creien ni des del Partit Popular, que ho havíem de dir, però que no se la creien ni des del PP.
No se la creien ni des del PP, perquè el que ha passat és que no és que hagin cridat a l'ordre o que cridin a l'ordre quatre diputats, quatre patriotes del PSOE, és que qui li ha cridat a l'ordre al senyor Núñez Feijóo i a la seva estratègia ha estat Faes i Sol.
I el que des de casa seva.
Avui hem estat a la tercera jornada de la investidura. La primera va ser diumenge. I la primera, diumenge, la va convocar José María Aznar. Perquè li va dir bastar ja aquella estratègia de Núñez Feijóo d'oferir pactes d'estat al Partit Socialista, d'anar a veure a Junts per Catalunya, d'intentar entendre's amb PNB, de dir que fins i tot amb Esquerra Republicana podia parlar, i això li fa un canvi. Fixa't que hem vist dues coses interessants aquest agost. Que hi ha hagut una revolta de les viejas glòries del Partit Socialista i del Partit Popular. Qui s'ha imposat són les viejas glòries del Partit Popular a Núñez Feijóo, i no ho han aconseguit, precisament, les viejas glòries del Partit Socialista en Pedro Sánchez.
És que Feijóo aquests dies portava dues motxilles molt pesades. Primera, la intervenció completa d'Aznar, que gairebé ha semblat un tutelatge. Això és fatal per un líder que aspira a ser president. I la segona és la de Vox, que ha condicionat i ha lesionat totes les opcions que tenia de teixir aliances, que l'ha posat al racó de pensar i que ha frustrat fins i tot qualsevol intent de diàleg amb el PNB.
Fixeu-vos que des de la dreta de Madrid s'està dient que el lideratge Feijóo ha quedat consolidat. No, el que ha quedat és tutelat. I està tutelat en aquests moments per la triple A.
Està intervingut.
Està tutelat per la triple A, que és internament del partit d'Aznar i Ayuso i externament per Abascal. I això és el que ha tingut. La meva pregunta és, tots els que coneixen quin és el perfil de Feijóo, perquè Feijóo era un filonacionalista perillós gallec, els que coneixen el perfil de Feijóo, aguantarà aquest personatge que s'ha de crear per liderar aquest Partit Popular? Jo tinc els meus dubtes.
Arnau, tu que el segueixes regularment, com l'has vist aquests dies? No sé si s'ha anat empetitint, com ho has vist plegat?
No sé, jo amb el que ara comentàveu, la sensació que tinc, i cada cop més, segurament a la campanya electoral de les espanyoles, de les eleccions espanyoles, potser encara quedava una mica maquillat, però cada cop, cada setmana que passa, tinc la sensació que Feijóo té més ganes de tornar a Galícia, o més ben dit, que té més ganes de fugir de Madrid, perquè sí que és veritat que això és un entramat molt diferent al que ell tenia a Galícia, que més o menys tenia controlat els timings, el que era el Parlament gallec, i ara aquí s'ha trobat, més enllà de l'oposició fora del seu partit, s'ha trobat amb l'oposició interna, ara ho comentàveu, i això jo crec que li pesa molt a Alberto Núñez Feijóo, que a part d'estar remant per intentar aconseguir aquesta majoria absoluta que avui no ha aconseguit, també està remant perquè dins del partit Madrid no hi hagi cap revolta. Sembla que ara, aparentment, com a mínim de cara a la galeria, ho ha aconseguit. Veurem quant dura aquesta treva, perquè ara sí, s'ha erigit avui, sobretot com a líder de l'oposició a un futur govern o un possible govern de Pedro Sánchez. Veurem si ara aconsegueix tancar files, com va aconseguir diumenge, dins del partit durant molts mesos més. Aquí està la gran dubte ara en el Partit Popular.
Sí, i en qui encara hi ha un altre element, amb tot el que deia l'Arnau de la gran diferència que hi ha del Feijóo a Galícia amb el Feijóo a Madrid, sí, que és que el Feijóo a Galícia controlava els mitjans de comunicació, no tenia una premsa hostil cap a ell, i la seva primera gran sorpresa quan va aterrar a Madrid ja fa més d'un any va ser veure que hi havia premsa crítica amb el líder del Partit Popular, i això ell no hi estava acostumat. Però hi ha una imatge, crec que és molt significativa, del que ha passat avui, que l'explicàvem amb el Clapés en directe, el versió RAC1 aquesta tarda. Intervenia Cuca Gamarra, al final la intervenció de Cuca Gamarra no té més, és la portaveu del Partit Popular i com a molt la pots aplaudir, però saps que no hi haurà mai cap mena de problema. L'aplaudien molt la bancada del Partit Popular. Hi ha hagut una imatge que de cop i volta Cuca Gamarra parlava de qüestions de terrorisme, Euskadi, aquestes històries, i tota la bancada de cop i volta ha començat a aplaudir, i la imatge ha enfocat, perquè la realització que veiem al Congrés dels Diputats és una realització pròpia del Congrés, ha enfocat Albert Núñez Feijóo amb uns quants escons del PP, tothom aplaudint, i veies a Feijóo com perdut, com desorientat, com pensant en alguna altra cosa, quan la seva feina ja la tenia tota feta. Al final ha fet un al·legat final abans de la votació, però no tenia més. Vull dir que l'única feina que podia fer en aquells moments Albert Núñez Feijóo era escoltar Cuca Gamarra, no havia de pensar en cap rèplica, no? I la imatge era molt concreta del que passa en aquests moments d'aquest Feijóo que ha anat de més a menys.